Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
El rebut de la llum puja i puja i és cada cop més opac. L'electricitat, el gas i l'aigua s'han encarit un 70% en 10 anys. L'energia verda, la generació de renovables, està sota mínims i el territori torna a posar-se en peu de guerra contra la construcció d'una altra macroinfraestructura, d'una nova autopista energètica que podria tornar a esventrar les comarques gironines. Després d'haver perdut la batalla de la Mat, arriba la batalla del MidCat, un gasoducte de 227 quilòmetres que agreujaria les cicatrius mediambientals de la línia elèctrica de molt alta tensió, l'AVE, la P7 i la Nacional 2. Per aquesta via Augusta Romana passen 45.000 cotxes i 8.000 camions al dia i només a la Jonquera despatxen 200 milions de litres de combustible a l'any. Avui als Solidaris repensem el model energètic com a palanca de canvi social i econòmic i les grans infraestructures que trinxen el territori. És compatible amb la lluita contra el canvi climàtic construir una gran canonada de gas per dur des d'Algèria aquest combustible fòssil, generador d'emissions contaminants, respon a una necessitat real o només als interessos del lobby de les elèctriques i de les grans constructores? Es criminalitza la defensa del territori ara que 6 activistes podrien acabar a la presó?
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som a la torre 66 de la MAT, de la línia elèctrica de molt alta tensió de 400 kV, al seu pas per Fallines, som a Viladasens, al Gironès, que és un dels 15 pobles entre Bescanó i Santa Llogaia, on s'alcen les 110 torres d'aquests 44 quilòmetres de MAT. I avui farem els Solidaris des d'aquí, des d'aquest camp de colza, perquè la ràdio pública surt de l'estudi de Barcelona per donar veu al territori, perquè aquesta torre 66 va ser el bastió de resistència dels Antimat, que avisen que la lluita continua i que ara plantaran cara al gasoducte.
Terra de lluites pioneres, d'esquerdes verges, entre veïna i frontera. Terra de muntanyes amb pins negres i rius d'aigua valenta. Terra.
6 activistes afronten penes de fins a 7 anys de presó, acusats de delictes d'atemptat a l'autoritat, desordres públics, coaccions i faltes de lesions. El judici, de molt alta tensió, s'ha celebrat precisament aquesta setmana a Girona i ara esperen la sentència. En aquest camp, on som ara, a la masia de Campanelles de Fallines, a tocar de l'autopista, el 8 de gener del 2014, un activista es va trinxerar durant gairebé 12 hores dins d'un cotxe enterrat al lloc on s'havia de construir aquesta torre 66, encadenat a més a un bidó ple de ciment i amb una caravana a sobre. Som amb dos d'aquests antimats encausats, el Pau Compte i el Víctor Cànovas, i amb la seva advocada, la Montserrat Vinyets. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
I havíeu tornat mai aquí a la torre 66 de la MAT?
Sí, sí que hem tornat, de fet vivim aquí. Sí, sí, aquí continuem vivint i afectats per la torre, que està a 17 metres.
Continuem aquí en contra, tot i que estigui construïda. S'ha de seguir en contra d'aquesta infraestructura perquè no ens beneficia als veïns, no beneficia a la població en general, l'únic que serveix és per beneficiar els grans lobbies elèctrics, per vendre o comprar energia i que és amb el que es lucren els grans.
Som molt a prop de les cases, no? Només 280 metres del poble de Fallines. La distància de seguretat entre la línia de molt alta tensió i el nucli habitat no hauria de ser de mig quilòmetre?
Sí, sí, exacte. No es compleixen les normatives establertes administrativament i res, aquí no passa res.
Hi ha aquesta por, no?, de que la gent que vivim a prop de les torres, que no solament aquesta casa, sinó que és la de més en baix, que són diverses cases, doncs acabem, jo què sé, amb una d'aquestes enfermetats que diuen que poden provocar la MAT, com és el cas de càncer, leucèmia, etc.
No només heu perdut la guerra contra la MAT, sinó que ara més podríeu acabar a la presó.
Bueno, la guerra contra la mar no l'hem perdut. La guerra contra la mar continua. Que nosaltres anem a judici no vol dir que ni tan siquiera nosaltres mateixos ni altra gent continuem lluitant contra aquesta mega infraestructura. I sí que és veritat que, bueno, és un gran lobby, és Red Elèctrica. Tenen diners, tenen la força i, per tant, si ens volen enviar a presó, fan lo possible per enviar-nos a presó.
Tenen diners i la força i no hem d'oblidar que hi ha molts càrrecs de govern que tenen les portes obertes per entrar, sobretot a les elèctriques, no? Red Elèctrica, Endesa, vull dir que els casos de portes giratòries també els hi otorguen una impunitat total. També el fet de que declareixin aquest projecte com a utilitat pública els ha deixat la via oberta per fer expropiacions al seu gust, per pagar centenars de milers d'euros o arribar a tractes amb els propietaris per així comprar el territori i impunement construir aquesta mega infraestructura.
A l'acusació no només hi ha Red Elèctrica i la Fiscalia, també la Generalitat pels Mossos d'Esquadra ferits. Per què no la retiren? Perquè la matja està construïda, no?
Doncs és una cosa que jo també em pregunto i segurament l'explicació és que s'utilitza per diverses coses i una d'elles és per criminalitzar moviments de resistència i perquè serveixi de toc d'atenció a altres persones que vulguin portar a terme accions de desobediència pacífica com ha sigut aquesta per no fer un avís a navegants del que comporta doncs, portar a terme aquest tipus d'accions que en última instància és la solució final que queda als ciutadans, no? Perquè en un moment en què tot està controlat pels grans mitjans de comunicació, que cada vegada es criminalitza més a tots els nivells el dret de protesta, que els procediments mediambientals i de planejaments urbanístics es posen molt a la boca i que hi ha la participació ciutadana, però la veritat, aquests espais només serveixen perquè les promotores presentin al·legacions en el seu favor, doncs ens trobem que els únics marcs d'actuació que queden són precisament aquest tipus d'accions, que el que busquen és una interpel·lació directa a l'opinió pública. És l'únic recurs que queda, malauradament.
Què va passar el 8 de gener del 2014 en aquest camp on ara hi ha la Torre 66? Tu, Víctor, ho vas viure sota terra.
Sota terra, sí, sí. Diuen que vaig estar com 12 hores i, bueno, lo vaig viure personalment jo en tranquil·litat. O sigui, tenia el cap que havia d'estar tranquil, que passés lo que passés, la meva vida no dependia de mi, dependia de lo que fotessin els treballadors, bombers i policia. La meva vida estava en les seves mans. Però bueno, amb tranquil·litat, aguantant també moltes negligències que van fer que podien costar la vida, com ficar camions i pales. Van estar un munt d'entona passejant-se per sobre, perquè no se'n creien que a sota havia una persona envidonada. Això me podria haver costat la vida, no?
Tu estaves enterrat dins un cotxe amb un bidó ple de ciment, una caravana a la superfície, en 10 metres, amb un túnel.
Sí, ahí estava. La qüestió era fer una acció contundent, pacífica, molt vistosa, per a que es veiés que aquí s'està incomplint l'acord al que havien arribat Generalitat i Red Elèctrica, que era lo dels 100 metres a una vivenda i 400 a un poble. També l'acció es va fer per a demanar que s'atura aquesta construcció perquè l'han passat per sobre sense tenir en compte els que vivim aquí, però no, la guerra contra la mar continua.
I mentrestant, a dalt a la superfície, la policia no us acabava de creure que teníeu un activista enterrat.
Quan van veure que començaven a portar maquinària pesada a sobre i que els Mossos no saben per què, si perquè no s'ho podien creure o perquè no volien creure-s'ho, que hi havia una persona enterrada, amb els camions i la maquinària pesada per aquí, doncs això va crear un clima de molta tensió, evidentment, perquè nosaltres sabíem que el nostre company estava a sota, teníem connexió amb ell, i ell ens transmetia que tremolava tot, que a vegades s'esquerdaven els vidres del cotxe, i això cada cop incrementava més la tensió. I el que feien els Mossos, nosaltres creiem que ells ja venien amb la predisposició de fotre-nos calents, molt calents, i amb cap mena de justificació ni cap mena de comunicació amb nosaltres, perquè des de nosaltres sí que volíem establir una mediació perquè el rescat es fes amb les màximes garanties possibles. Vam haver de trucar els bombers nosaltres perquè ells haguessin tirat pel dret, llavors els bombers els van parar els peus i tot seguidament el que van fer ells és que sense cap mena d'avís ni de res ens van acalentar quatre càrregues molt contundents, van trencar els braços a dues persones i van ferir a molta més gent. Nosaltres creiem que aquesta acció era una acció, com ha dit, de resistència pacífica, no va ser l'única. Durant tota la campanya i la construcció de la línia es van fer embidonaments, es va penjar gent a les torres, es van bloquejar pobles, i en cap moment nosaltres vam tenir cap mena d'intenció de tenir conflicte amb la policia directament. Va ser aquest dia que ells buscaven conflicte i el van trobar, el van generar, i per això estem aquí encausats, perquè ja sabem que quan la policia actua i fa ús de la força, doncs l'única manera que té de justificar-se, perquè ja que ells no saben mediar ni tot això, ells només saben actuar i pegar la gent, llavors han de justificar-se a jutjats. Per molt que tu no el denuncis, el més segur és que ja et denuncia tu per haver-lo pegat.
És desproporcionat el càstig que se'ls demana? Les penes de fins a 7 anys de presó, Montserrat?
Bueno, sens dubte, no? És una criminalització absoluta del dret a la protesta, de la resistència pacífica, i precisament només nosaltres el que volem fer és utilitzar el marc del procés per posar sobre la taula el que suposa l'AMAT, no? D'irracionalitat, d'il·legalitat i d'afectació absoluta tant al territori com a les persones. Per tant, no només en el procediment ens defensarem amb tota l'esplendor sobre els fets concrets que s'imputen, que estan totalment fora de llocs, no va haver-hi desordres públics, no va haver-hi atemptats a l'autoritat, tampoc va haver-hi coaccions, ja que se'ns porta el procés, se'ns crida i es vol criminalitzar tot aquest moviment de resistència pacífica, doncs nosaltres aprofitarem aquest marc per acusar a l'acusador, portar a judici a Red Elèctrica i posar sobre la taula el que hi ha darrere. És greu, no? És una infraestructura irracional del que no hi havia necessitat, és que era una necessitat ad hoc, que no està justificada, i és una cosa molt seriosa perquè hi ha estudis científics que diuen que afecta a la salut de les persones, cosa que l'estat espanyol s'ha dedicat a amagar, a no mirar en declarir. Hi ha un principi, que és el principi de precaució, del que les autoritats espanyoles i Red Elèctrica s'oblida, que a nivell internacional està absolutament consagrat i que a nivell europeu també és una, no, és una evidència, doncs en base a aquest principi de precaució es deixen de portar a terme determinades actuacions.
Ho tornaríeu a fer ara que podeu anar a la presó?
Jo ho tornaria a fer segur, perquè per mi és un indicador de que s'està lluitant i de que aquesta lluita té un efecte, no? Perquè si de veritat això no molestés i no tingués cap efecte, no es molestarien en encausar-nos, no es molestarien en fer venir 15 furgons de la policia per una acció pacífica, dos Mossos per persona com a mínim. Vull dir que desitjaria que arribi un moment en què no fos així i que la Generalitat ni els governs es posicionin en contra de les lluites socials, i no hem de deixar de lluitar, encara que hagin construït la mà, nosaltres no deixarem de lluitar. Només pel fet de lluitar ja estàs guanyant.
Us havíem promès que amb la mà tindríeu electricitat més barata, més renovables, menys talls de llum, i que era imprescindible per alimentar l'AVE, el TGV...
Van prometre, però no és així, és mentira. I el TGV ja funcionava abans. Vull dir, no necessitaven la mà ni perquè fos més barata, perquè és que no l'han baixat, ni perquè passara el TGV, perquè és que ja estava passant.
Una de les altres raons que van dir és que quan hi haguessin nevades i així, que poguessin haver-hi talls. Vull dir, ara recentment acaben d'haver nevades i han hagut talls molt importants de llum. La mà està funcionant a tope, estan venguent energia a França, a uns preus. França té un poder adquisitiu més alt que el d'Espanya, llavors compra energia a Espanya i Espanya ha de posar en marxa centrals de cicle combinat que es fan servir combustibles fòssils com el gas i el carbó, i això fa que el preu de l'energia augmenti. Si hem de continuar amb aquesta dinàmica, haurem de continuar consumint gas i més gas. Ara els porten l'han estat portant amb barcos gegants, però aquí és on entra en joc el MidCat, no? El gasoducte, del qual nosaltres considerem que serà l'hereva de la nostra lluita. Encara que aquesta no pari, vull dir, no pararem de lluitar en contra, perquè és tot un entramat, no és l'AMAT per separat, el TAP per separat, el MidCat per separat, és tot un entramat d'infraestructures que serveixen per crear el mercat lliure de l'energia i la societat dels fluxes.
Pau Compte, Víctor Cànovas, Montserrat Vinyets, moltes gràcies, bona tarda. Estarem pendents de la sentència.
A vosaltres.
A vosaltres.
A vosaltres per donar-nos aquests minuts.
L'electricitat havia de ser més barata gràcies a la MAT, tot i que el rebut de la llum, com dèiem en començar, s'ha encarit un 87% des de l'esclat de la crisi i el del gas un 48%. Aquesta interconnexió elèctrica de molt alta tensió en França també havia de treure, de fomentar les renovables, facilitar-ne la transició. Però amb la retallada de les primes, de les ajudes, Espanya és lluny de complir amb el 20% exigit per Europa per al 2020. La MAT també havia de garantir el subministrament, evitar els talls de llum i, en teoria, era imprescindible per alimentar un AVE que, de totes formes, ja funcionava abans. Espanya, per cert, és el país del món amb més quilòmetres d'AVE per habitant i el que menys passatgers transporta per quilòmetre construït. Les promeses incomplertes i les cicatrius mediambientals evidents fan que ara creixi l'oposició del territori, dels ecologistes, de molts ajuntaments o de la Diputació al gasoducte Midcat, el germà bessó de la MAT.
Des d'una àrea de servei, la meva terra és com un parrac crepejat. Vençut pel davant i pel darrere, de trotinada dignitat. Adeu, turons, amics. Adeu, rieres, boscos d'alzines i de roures i fagets.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, avui des de la Torre 66 de la Mata, a Viladasens, al Gironès. El gasoducte no tindria un impacte visual tan agressiu com aquestes torres de 60 metres d'alçada perquè la canonada aniria soterrada, però el procés de construcció seria especialment destructiu perquè s'haurien d'obrir franges d'entre 30 i 40 metres d'amplada i les excavadores podrien malmetre espais d'especial interès mediambiental com els llacs de Sils, la riera de Santa Coloma de Farners, les lleres del Ter i del Fluvià, els turons de Massanet o els rius Tec i Tet a la Catalunya Nord. Per això, a la Selva, al Gironès, al Pla de l'Estany i a l'Alt Empordà es mobilitzen. Parlem ara amb la Carol Coll de la plataforma de resposta al Midcat i la xarxa per la sobirania energètica, que precisament aquest cap de setmana, mentre matem aquest programa, celebra el vol 4 per denunciar la problemàtica energètica i ambiental que pateixen, en aquest cas, les comarques de Ponent. Saludem també l'alcalde de Celrà, el copaire Dani Cornellà, de la plataforma Salvem la Llera del Ter, i el Miquel Carrillo, president d'Enginyeria Sense Fronteres, sospitós habitual dels Solidaris i, per cert, director del documental Les Nostres Energies, que us recomanem. Gràcies a tots per ajudar-nos avui a repensar el model energètic i les macroinfraestructures que trinxen el territori. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
El model energètic és palanca de canvi social i econòmic. El que està passant aquí, en aquest poblet, és conseqüència de la geopolítica, en concret de la guerra del gas russa amb Putin, Miquel.
Totalment, és la palanca. El consum, els impactes sobre el territori que esteu dient, les relacions geopolítiques, el clima i totes les injustícies que pot provocar el clima, bueno, accés a l'alimentació, moviments de població. Segurament tenim el món que tenim pel model energètic que tenim basat en un consum excessiu, perquè és molt fàcil, no? I perquè tecnològicament doncs, ha crescut al voltant d'aquesta disponibilitat de petroli, carbó i gas, i és l'energia que hi ha donat forma al món on vivim, no? Per tant, si volem canviar aquest món, les relacions de poder, els riscos que generen aquestes relacions de poder i aquesta accessibilitat a l'energia, que evidentment no està tan ben distribuïda com la solar, hem de canviar l'energia, no? I quan parlem de canviar el món, de transformar, de fer-ho una miqueta millor, jo crec que de vegades ens oblidem, no?, de que aquests no són aspectes tangencials o paral·lels són el quid de la qüestió, són el canvi, no? I de vegades pensem que és una cosa de senyors i senyores enginyeres, no? I en realitat haurien de ser d'alguna manera matèria de decisió, de debat de la població, no? Que pot decidir quanta energia es necessita, on s'ha de produir i per fer què, no? Jo crec que aquesta és la base. Després els tècnics entrarem a veure com fem per produir o per donar sortida o cobrir aquesta demanda de la població, no? Però no al revés, que és el sistema que tenim actualment i que permet generar d'alguna manera les demandes, no? I crear demandes que potser no són necessàries perquè es posen a sobre de la taula sense cap demanda i ningú diu que no a tenir sempre cada vegada més energia sense saber sobretot què és el que passa, quins són els efectes que té aquesta energia. Pregunteu a qualsevol persona que trobeu al carrer a Barcelona sobre el MidCat, segurament no el coneixerà, ni coneixerà els efectes de la MAT, ni... Potser ha sentit a parlar de l'impost al sol, però poca cosa més, no? L'alienació del sistema energètic té aquest efecte positiu per a aquest sistema que pot fer el que vulgui perquè l'usuari final no en sap què ha costat portar aquesta energia a casa seva.
El Vallès ja va alçar la veu contra la construcció de la primera fase del gasoducte MidCat, que va de Martorell a Hostalric el 2011 i que no ha entrat mai en funcionament. I 6 anys després, la cicatriu d'aquelles obres doncs, segueix ben visible al territori, per exemple, al torrent de Colobrers, a Castellà del Vallès, amb milers d'arbres centenaris arrencats de socarrel. I ara doncs, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, la Catalunya Nord, es mobilitzen. Com està reaccionant el territori, Dani?
Bé, el territori, doncs, evidentment, doncs, està fart, no?, d'aquestes constants, doncs, destrosses que patim, no? Per exemple, doncs, a Cervià de Ter, doncs, que és un dels municipis que també està a la plataforma Salvem la Llera o que està treballant conjuntament, doncs, amb l'Ajuntament de Bordí i el Celrà, doncs, per aturar, doncs, aquest ramal, doncs, concretament li passa la MAT, també per un costat li passa per la MAT, per altre costat li passen altres ramals i n'hi volen construir un de nou, no? És a dir, el territori, la ciutadania, però també doncs, els ajuntaments, doncs, comencem a estar molt farts, no?, d'aquestes maneres de fer, on t'imposen la construcció i on mai et justifiquen res. És a dir, tots els que estem en un ajuntament sabem per qualsevol cosa que fa o una administració pública està totalment justificada, perquè els diners són de tots i de totes, són públics. I en aquest cas, doncs, per aquestes infraestructures, doncs, tot s'hi val. I tot i que presentem al·legacions, perquè es van presentar doncs, ja fa molts de mesos, cap ajuntament, ni cap veí, ni veïna o entitat ha rebut resposta encara en l'actualitat. I més fa que el territori bulli, que el territori s'enfadi, que el territori surti al carrer, que tothom presenti al·legacions, mocions, Diputació, Consell Comarcal, molts ajuntaments de comarques gironines ens han donat suport i quan hi ha que l'olla ja bull, després Red Eléctrica comença a fer uns passos enrere, no? I comença a dir, doncs ara parlem, no? Penso que les coses s'estan fent sempre molt malament i prou cansada està la gent de tota la situació política que vivim com perquè vagin passant coses com aquesta.
Bueno, no deixa de ser la manera en què, com anar a buscar petroli a l'Àfrica, no? O doncs, d'alguna manera tracten la mateixa... És la manera de fer, no? Del sistema i de l'economia extractivista, no? I sobretot al voltant de l'energia, que sembla una cosa molt seriosa que ho és i que sembla que et dona patent de corso, no? Per fer una mica el que vulguis. A mi em preocupen, evidentment, els efectes sobre el territori, no? Perquè és una mica com aterra aquesta manera de fer, aquesta política pública energètica, no? Però em preocupa també la visió macro, perquè no perdem de vista. Tenim un acord de París, tenim una urgència que ja veurem si podem fer alguna cosa realment pel canvi climàtic, però els grans projectes macro, no? Els grans directrius, els calés, els milers de milions d'euros en projectes estratègics, no? Els projectes d'interès comunitari, s'estan anant a oleoductes, no només al MidCat, s'estan anant a l'oleoducte que ens portarà gas des d'Azerbaijan fins a Itàlia, no? En direcció est-oest, amb el mateix propòsit de desempallegar-se una miqueta de les urpes de Putin i de Rússia i de la dependència que tenim del gas de Sibèria, no? És a dir, no veiem un projecte de transició energètica per allà. La concreció que veiem és el que ens esteu explicant amb el MidCat o amb la MAT o amb el que li està passant a la gent de Grècia, d'Azerbaijan, d'Itàlia, tot allà per on passa aquest altre MidCat, no? A mi el que em preocupa és això, és a dir, podem fer totes les declaracions i totes les polítiques i totes les parafernàlies que vulguem per dir que lluitem contra el canvi climàtic, però ara, la veritat, el que tenim són més MidCats i més mats.
Clar, la infraestructura contradiu els acords de París contra el canvi climàtic. La crida de les Nacions Unides a reemplaçar el consum de combustibles fòssils, petroli, carbó, gas natural, per energies sostenibles. El gas natural metà és 86 vegades més perjudicial que el CO2 com a gas d'efecte hivernacle durant els primers 20 anys de presència a l'atmosfera, i el 4% del gas que es transporta en aquests gasoductes es filtra a l'aire i contribueix al canvi climàtic. No és una infraestructura antiga? Quants anys més pot durar l'era del gas natural fins que es produeixi la transició cap a altres vectors energètics? 50 anys d'operativitat, però els anys per a l'entorn poden ser irrecuperables. Miquel, Carol.
Evidentment, que és el que ha passat amb la sobredimensió del sistema gasístic a Espanya, energètic en general. Jo no sé si vosaltres sabeu que Espanya té 105.000 megawatts instal·lats. El màxim consum, la màxima potència
45.000, feta
servir,
no?
45.000, el pic de quan érem rics, de, us en recordeu, abans de la crisi?
2007.
L'any passat va tornar a recuperar una miqueta aquesta, no? Va ser un bon any de consum, va arribar a 40.000.
El que acabem veient és això, no? Que els diners i grans quantitats enormes de diners, perquè no són projectes petits, són projectes que costen molts diners. El MidCat concretament valdria 3.068 milions d'euros. El Castor, un altre projecte que també ens ha acabat costant 3.000 milions d'euros. El gasoducte entre Azerbaijan i Itàlia té un cost de 45.000 milions d'euros. Per tant, estem parlant de quantitats enormes. Per posar un exemple, el pressupost del MidCat equivaldria a entre 3 i 5 gigawatts de potència instal·lada de fotovoltaica. Per tant, si volem apostar per un model energètic renovable que sigui a llarga durada, que sigui de manera participada, no? Que sigui pensat amb la gent, en l'energia com un dret, llavors invertim aquests diners per començar a fer la transició que realment necessitem, i no invertim aquests diners en fer primer una transició al gas per després fer una segona transició a les renovables, que no té cap mena de sentit, no? Nosaltres no estem dient de demà mateix deixar d'utilitzar el gas. El que estem dient és deixem d'invertir aquests diners en infraestructures gasístiques que duraran, pues, 30, 40, no més anys. I per altra banda, es diu que el gas és una energia neta. Això és totalment mentida. El risc climàtic del metà, que és el 98% de la composició del gas natural, és de 86 cops superior que el del CO2. Quan estem parlant d'escenaris climàtics, posem sempre en ment emissions de CO2, però no tenim en compte les emissions o les pèrdues de metà durant tota la cadena, des de la seva extracció fins a la combustió. I si parlem ja de gas no convencional, les emissions es disparen. Per altra banda, aquest fracking, aquí a Catalunya hem dit que no el volem, a França tampoc el volen, però l'estem exportant en els països d'extracció d'aquests.
Això us volia preguntar. Estem parlant molt de l'infraestructura, però potser poc del gas que hi passaria per dins. Què en sabem del gas d'Algèria? És fracking?
Ara mateix no, però encara. El gas convencional que queda a Algèria és molt poc. Per tant, d'aquí pocs anys, si volem continuar exportant gas o important gas d'Algèria, haurem de fer-ho a través de tècniques de fractura hidràulica.
Sí, de fet, al sud, centre del país, hi ha hagut ho han aturat perquè han baixat els preus una mica dels hidrocarburs, però en fa pocs anys hi ha hagut moviments per començar a explotar-lo, i d'alguna manera doncs, tenir aquesta reserva a punt per quan els preus pugin i, com diu la companya, quan s'acabin les reserves de gas convencional, començar amb aquest. Perquè, per altra banda, i aquesta és la trampa de les infraestructures, és allò de, bueno, pues, com que ja han posat l'autopista ja anem en cotxe, no? Doncs com que ja han posat la canonada ja tirem de gas. És a dir, l'infraestructura el que fa no és precisament desincentivar el consum de gas. Al contrari, el que fa d'alguna manera és estirar i autojustificar-se, no, a aquest sistema d'explotació d'aquestes reserves.
Quan jo era petitó, tot això eren camps. Quan jo era petitó, tot això eren camps. I ara tots són nous miradors i ja res és com abans. Desverges, els camins de terra i camps com abans.
Som el Solidari, som a Catalunya Ràdio, avui des de la Torre 66 de la MAT, a Viladasens, al Gironès. Busquem ara l'altra versió, la del principal promotor, l'impulsor d'aquest gasoducte Midcat. Parlem amb la Comissió Europea, que ha inclòs aquesta infraestructura a la llista de projectes d'interès comú i que en pagarà 480 milions d'euros. Saludem el Ferran Terradellas, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Ferran, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
És compatible amb la lluita contra el canvi climàtic construir una gran canonada de gas per dur des d'Algèria aquest combustible fòssil generador d'emissions contaminants? No és contradictori?
Sí i no, podríem dir-ho. És cert que a la llarga haurem de prescindir completament dels combustibles fòssils, però mentre fem la transició necessitarem combustibles fòssils. I els dels combustibles fòssils que hi ha, el carbó, el petroli i el gas és de lluny el més net. És més eficient en el seu ús i el que menys emissions de CO2 té. Llavors, en aquest sentit, la Comissió considerava que el gas podia tenir un paper important com a combustible de transició. Això és molt important en coses que no són les que pensem normalment. És a dir, el gas es fa servir sobretot per calefacció. La calefacció és el principal element de consum d'energia dins de la Unió Europea. I dins dels sistemes de calefacció que hi ha, evidentment hi ha sistemes de calefacció renovable, com per exemple els pellets o la biomassa, però també tenen que ser sostenibles, i dels altres, el gas és un cop més el més eficient i també el més net. En els llocs on fa molt de fred, al nord d'Europa, al centre d'Europa, que facin servir gas en lloc de fer servir carbó, és molt bo per lluitar contra el canvi climàtic. I el Midcat el que permetria seria que el centre d'Europa tingués accés a un origen de gas que es troba en el nord d'Àfrica. El gas algerià, d'una banda, i també el gas que arribaria a la península Ibèrica a través de les plantes de gasificació que hi ha a la península Ibèrica. Això el que permetria seria millorar la seguretat d'aprovisionament de gas del centre d'Europa amb una nova font d'aprovisionament, abaratiria els preus perquè hi hauria més competència i, sobretot, protegiria els països que estan més exposats a una sola font de subministrament, a tenir alternatives en cas que hi hagi una crisi del gas com la que vam tenir el 2005 o el 2006.
Però això recorda les promeses de la MAT. Les comarques gironines no acaben de veure la baixada de les tarifes de la llum. Al contrari, diuen que el rebut cada cop és més car.
Hem d'entendre una mica el que fa la MAT per baixar el preu, que fa moltíssim, i de fet ha fet baixar el preu de forma substancial, i el que la gent paga finalment amb la seva factura de la llum, ¿vale? Perquè són dues coses diferents. A la factura de la llum tu tens una part que és el cost de l'energia, que ve determinat per quin és el sistema de generació que es fa servir en la producció de l'energia. I després tens la part, diguem, regulada del cost, que no és competitiva, que seria, per exemple, la utilització dels ajuts a les renovables, les mesures que s'han pres per al consum del carbó, el manteniment i utilització de les xarxes de transport, el dèficit de tarifa, totes aquestes coses que es fiquen també a la factura elèctrica. El preu, diguem, de l'electricitat a l'engròs, aquesta part sí que ha baixat. I en part ha baixat gràcies a la MAT. En aquest sentit, la MAT no només ha beneficiat els consumidors de Girona, sinó ha beneficiat els consumidors de tots dos costats de la frontera. ¿Vale? En aquest sentit, ha sigut una inversió que nosaltres creiem positiva. Però en els de Girona, en concret, els s'hi ha beneficiat en termes de seguretat d'aprovisionament. Girona era el que s'anomena un cul de sac. Allí acabaven els cables i si hi havia un problema amb el cable que arribava fins a Girona des de l'interior de la península, Girona es quedava sense electricitat. I a més també ha beneficiat a Girona d'una altra manera, i és que la presència d'una línia d'alta tensió entre França i Espanya ha fet possible que hi hagi un tren d'alta velocitat que els gironins utilitzen amb molta freqüència. És a dir, que els impactes positius que ha tingut l'interconnector a vegades no són tan evidents de veure, però sí que ha tingut molts impactes positius. I amb el gasoducte els impactes poden ser positius també d'altres maneres.
No us preocupa l'oposició del territori que es torni a posar en peu de guerra?
El que com a Comissió Europea pensem és que s'ha d'escoltar el territori. Evidentment, la infraestructura es farà sobre el territori i a l'hora de prendre la decisió s'ha d'escoltar el territori. S'ha de veure com el territori es pot beneficiar i si hi ha impactes negatius, com es poden mitigar aquests impactes negatius. Cada infraestructura d'aquestes ha de tenir el seu estudi d'impacte mediambiental. És a dir, que no es pot fer de qualsevol manera. S'ha d'identificar molt i molt bé quin serà la conseqüència que tindrà posar un gasoducte en el lloc on es posarà per un ecosistema fràgil com pot ser l'ecosistema del Pirineu.
Ferran Terradellas, la cara de la Comissió Europea a Catalunya, gràcies per atendre els Solidaris. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
No sé si la derrota de la MAT ha desmobilitzat el territori i ara us dificulta aquesta lluita contra el gasoducte, Dani.
Jo penso que hi ha dues realitats molt clares, no? Una que és doncs, el govern, no? Doncs, que va planificant conjuntament doncs, amb Europa doncs, grans infraestructures, Alhora que sí que hi ha una realitat de carrer, que la gent cada vegada pren més consciència de la necessitat de fer les coses d'una manera diferent com ens volen vendre o com ens imposen, no? En aquests darrers anys hem vist, per exemple, un augment importantíssim, no?, de molts municipis, però també dels ciutadans i de les ciutadanes, de prendre mesures, no?, per l'eficiència energètica, no?, per intentar estalviar, de rebaixar les factures, no?, utilitzant diferents mètodes, per exemple, la biomassa, no?, que la traiem de proximitat, del bosc del costat, o l'utilització de llums LEDs, o hi ha moltes altres maneres, no?, o ara aquesta que estem impulsant, que són les plaques fotovoltaiques energètiques. Però alhora, no?, que hi ha aquesta conscienciació que és importantíssima, penso, en el territori, no?, perquè la gent no vol més destrossa, alhora trobes que la factura realment no baixa, no?, per culpa de totes aquestes grans infraestructures, és a dir, que des dels municipis i moltes persones estan fent inversions per aconseguir una eficiència energètica important a les seves empreses, a casa, a l'administració pública, i després, per culpa de tot això que ens ve imposat de fora, aquestes grans estructures, ens trobem que, i aquestes subhastes estranyes, ens trobem que, tot i les mesures que prenem com a municipi per reduir les factures, per economitzar, les factures continuen pujant, tot i que el consum és molt inferior al que teníem fa 3, 4 i 5 anys, no? Per exemple, és una realitat del nostre municipi, no? Que ja tenim una caldera de biomassa per a les escoles, ara n'estem posant una altra que serà pel centre cultural i l'Ajuntament, està previst també posar plaques fotovoltaiques a diferents equipaments, tot LED, quasi el poble ja estem al 60% de LED, i tot disminuïm molt el que gastem, estem pagant igual o més que després d'haver implantar totes aquestes mesures, no? I això ens demostra que cal un canvi de dalt de tot, no? Cal un canvi on comptem els que estem a baix, comptem amb totes aquestes polítiques i amb aquests plans estratègics energètics que fan a anys vista, sense comptar amb qui realment estem al territori, vivim, no?, i el controlem, que en aquest cas som els ajuntaments, no?, que controlem les empreses del poble, que treballem amb els ciutadans i les ciutadanes, que tenim tot el que són els equipaments públics, i penso que s'ha de comptar més amb nosaltres a l'hora de fer aquests macroprojectes.
El 2013 ja hem pagat 13 milions d'euros de la construcció del primer tram del MidCat. Això segurament pràcticament ningú sap, però ho hem estat pagant amb les factures de la llum.
Aquestes lògiques extractives, grans infraestructures energètiques que trinxen el territori, que no sempre tenen en compte els pobles, les acostumem a veure en països empobrits. Hem d'aprendre de la lluita, de l'activisme d'altres països del món?
Per suposat, també les hem tingut aquestes lluites sempre, eh? Vull dir, la conca minera a casa nostra, vull dir, a tota la península ha existit, vull dir que l'extractivisme és una cosa que sempre hem patit. El que passa és que jo crec que tenim una percepció molt limitada. No, el quadre de la foto sempre és molt petit i no acostuma a sortir de l'àrea metropolitana, de vegades ni de l'Eixample. Però sí que és molt important dues coses, no? Aprendre de la mobilització, aprendre d'aquesta relació de vida amb el territori, no? De respecte, i aprendre i invertir moltes hores i molts esforços en connectar totes aquestes lluites, que és una mica el que intentem fer les entitats amb aquest viatge o amb aquesta mirada internacionalista, no? Perquè s'assemblen molt, i sobretot els actors són de vegades idèntics, no? Són les mateixes empreses canviades de nom, i les dinàmiques són les mateixes, i els impactes són compartits. Hem après molt d'aquesta gent, que segurament té molt menys a perdre, però ha posat molt més en la lluita, i hem après molt d'alguna manera a comprometre'ns amb el territori i a poc a poc anar connectant aquestes lluites entre l'Àfrica, Amèrica Llatina i casa nostra, no?
Carol Coll, Dani Cornellà, Miquel Carrillo, gràcies i bona tarda.
Bona tarda a vosaltres.
Precisament creuem l'Atlàntic per parlar amb una activista mediambiental, amb una defensora dels drets socials i ambientals del territori a Llatinoamèrica. Viatgem a l'Equador. Glòria Chicaiza, cofundadora de la xarxa llatinoamericana de dones defensores dels drets socials i ambientals. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Com és la vostra lluita contra el model extractivista que impulsa el govern govern equatorià, per exemple, la resistència a la mineria, i com us defenseu dels atacs contra el moviment indígena i ecologista.
Siempre hay que sostener la esperanza en alto, y que cuando uno se pone a trabajar, estas luchas que iniciamos son luchas de para siempre, ¿no? Entonces estas luchas tienen que ser asumidas más allá del compromiso coyuntural, y si somos capaces de generar una serie de iniciativas que contagien, el resto de la sociedad se suma también, que tenemos que ser capaces de generar legitimidad en nuestras luchas para que haya una suma desde otros lados, ¿no? Y que siempre hay una cantidad de posibilidades, y que mismo si hay momentos en donde se nos golpea, estos suelen pasar, y creo que por los años que nos ha tocado recorrer, nos damos cuenta que hay unos momentos de aglutinamiento y otros no, pero que siempre es posible sostener la esperanza y estar vinculado junto con otras organizaciones, comunidades. Siempre hay unos otros que nos acompañan. Uno no puede rendirse, a veces uno queda un poco mermado por políticas, gobiernos, pero finalmente siempre creo que hay la posibilidad de las estrategias, y creo que es importantísimo a las experiencias que son exitosas, por más mínimas y pequeñas que sean, amplificarles para que sean capaces de contagiar. Animarnos a sostener siempre la posibilidad de estar amparados por la esperanza, ¿no? Creo que nunca tenemos que renunciar al optimismo.
Glòria Chicaiza, cofundadora de la xarxa llatinoamericana de dones defensores dels drets socials i ambientals, gràcies per atendre els solidaris. Bona tarda.
Gràcies.
La despesa energètica a casa nostra s'ha encarit un 40% més que el nivell de vida. Els 1.570 euros que de mitjana pagava una família catalana fa 10 anys són ara 2.240 euros per la mateixa energia. Però els ingressos no han augmentat. L'energia és un dret fonamental per una vida digna, i 654.000 catalans tenen dificultats per pagar el rebut de la llum. Mig milió llarg de persones avui estan passant fred a casa seva. És l'altra cara de les portes giratòries, de les grans elèctriques, la pobresa energètica. I les més vulnerables, també en això, són les dones. La Marta Molina ens en parla des del barri de la Salut de Badalona.
El verd d'aquella plana, el gris a la muntanya, tot és molt senzill però res hi desentona. Jo no sé què té, però m'impressiona.
Solidaris.
Enginyers Sense Fronteres i l'Aliança contra la Pobresa Energètica, l'APE, han elaborat un estudi que vincula la desigualtat de gènere i la pobresa energètica. Irene González, presidenta d'Enginyers Sense Fronteres i voluntària de l'APE.
Hem vist que els indicadors oficials que trobem sovint emmascaren desigualtats i tenen un biaix androcèntric, que és molt urgent que treballem en interseccionalitats d'indicadors per descobrir quines són realment les situacions d'opressió que ens preocupen, que hi ha un procés de feminització de la pobresa i una major vinculació de les dones encara a l'espai de la llar, i que tot això comporta a una major vulnerabilitat per patir pobresa energètica. Al mateix temps, la pobresa energètica té unes conseqüències molt profundes en les dones i es transforma en un peix que es mossega la cua. Per tant, creiem que calen polítiques de gènere transversals que abordin aquest risc.
Polítiques de gènere transversals que pateixen dones com la Cristina García, de 47 anys, i veïna del barri de la Salut de Badalona, un barri amb alta ocupació de pisos de gent que no pot pagar un habitatge. Ella no està ocupant actualment, però els seus veïns tenen els subministraments punxats.
Vivo con mis cuatro hijos, tengo tres menores, tres nenas y un mayor, que bueno, que trabaja, pero muy esporádicamente. Estoy en el paro, estoy cobrando una ayuda. Voy pagando mis facturas como puedo, ahora ya me vienen bajitas porque tengo bono social, luego en aguas también, tengo lo del Fondo de Solidaridad de ABAR, y bueno, lo que ocurre es que arrastró una deuda de los dos años, tres años que he estado, que no podía pagar nada. Bueno, tengo una deuda de cada suministradora de unos 1.000 euros o 1.000 y pico.
no li poden tallar els subministraments gràcies a la llei contra la pobresa energètica catalana, la 24-2015, fruit d'una iniciativa legislativa popular. La Cristina ens explica com l'ha ajudat a formar part de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
Pues a visibilizar muchísimo el problema. Además, por ejemplo, en APE la mayoría somos mujeres. Puedes ver en la asamblea 5 o 6 hombres, pero luego somos 20 mujeres, ¿no? La portavoz es mujer. Pierdes la vergüenza de decir, oye, que debo un montón de facturas, que es que no puedo pagar la luz, ni el agua, ni el gas, y debo un montón y no puedo. Ese miedo lo pierdes, ¿no? Lo que es muy triste, que se sigan considerando tanto la luz, el agua como el gas como un lujo. Comprarte un coche es un lujo, pero tener derecho a luz, agua y gas es que es un derecho básico. Entonces eso esperemos que cambie. Eso es lo que yo tengo esperanza. Si la mujer no trabaja y tienes hijos, eres la que más pues lo sufres, la verdad, y siempre vas a servicios sociales tú y siempre son las que llevamos el timón de la casa, ¿no? Claro, yo soy separada, muchas veces están como yo. Y bueno, claro, tienes que combinar la casa con los hijos y que hay muchas más familias monoparentales, ¿no?, que hace unos años.
L'estudi d'APE i d'Enginyers Sense Fronteres també parla de la vinculació entre les cures i la pobresa energètica. Irene González.
Des de la crisi del 2018 se n'ha derivat una crisi del que anomenem sistema de cures, que és un sistema de cures que està desprotegit de nou per l'estat del benestar i que torna a ser assumit per les famílies i les xifres en diuen que en major nombre per les dones. No? Elles dediquen encara el doble d'hores a la setmana a l'espai domèstic. Això implica que les dones estan molt vinculades a l'ús de l'energia en aquest espai privat, no? Per tant, això les fa més vulnerables a les conseqüències que suposa la privació dels béns energètics.
Aquestes són algunes de les mesures que APE considera necessàries davant aquesta vinculació entre desigualtat de gènere i pobresa energètica.
Fer una política energètica que garanteixi la democratització de l'energia, és a dir, el dret a l'energia, que les ciutadanes i els ciutadans doncs, hi hagi un dret a una energia mínima per garantir unes condicions dignes, que no estigui subjecta a la lògica de mercat. És important que hi hagin polítiques de gènere transversals i que s'inclogui a dones i organitzacions feministes en el procés de decisió. El sector energètic està profundament masculinitzat des de les seves esferes de decisió. També creiem que és imprescindible protegir la llei 24-2015, que a Catalunya és la que regeix la pobresa energètica i protegeix les famílies vulnerables dels talls i és la més garantista que tenim a nivell de l'Estat.
Aquest estudi fet per la societat civil té la intenció d'arribar a les administracions públiques, però també a les empreses responsables del sector energètic per incidir en la lògica del mercat que sustenta el sector. Empreses a les que sovint van a veure dones com la Cristina García, de Badalona, amb les seves companyes de l'APE.
Hemos ido a Endesa para, bueno, cuando al principio que yo no estaba, que era cuando cortaban la luz a los que no podíamos pagar. Luego se han hecho más acciones para que pusieran contadores, como hace Ambar, ¿no? Contadores solidarios para la gente que está ocupando viviendas por necesidad, familias que tienen que verse obligadas a pinchar los suministros, porque no, o sea, como no tengas una titularidad de la vivienda, se niegan, ¿no?, a poner contadores. Y claro, estas personas están esperando alquiler social por parte de un banco. Esto del alquiler social va súper lento y claro, hasta el periodo que ya tengan alquiler social pueden pasar 2 años, 3, y estas personas están pinchadas con el peligro que eso tiene, ¿no?
Actualment, la Cristina i les seves companyes de l'Aliança contra la Pobresa Energètica estan duent a terme una campanya per aconseguir que les empreses de subministraments els condonin el deute que han acumulat.
I per tancar aquests solidaris, avui des de comarques gironines li han demanat a 2 empordanesos, a l'antropòleg i escriptor Adrià Pujol Cruells, autor de La carpeta és blava, i al Carles San José, San Josex, un llibre, vaja o 2, i una cançó.
Em dic Adrià Pujol Cruells, sóc escriptor, i us volia recomanar un parell de llibres que ens puguin ajudar a reflexionar al voltant de les lluites pel territori. pensar sobre una característica de la modernitat, que és que el progrés, si bé per una banda millora les condicions de vida de la ciutadania, doncs per l'altra sempre hi ha una part d'aquesta mateixa ciutadania que potser hi surt perdent. I m'agradaria recomanar-vos, dic, dos llibres que van de la cosa més macroscòpica, més universal, fins la cosa més petita. En aquest sentit, tenim El raïm de la ira, conegudíssim, adaptat al cinema, de Steinbeck, en què veiem com petits camperols es veuen forçats a fugir de casa seva, a desplaçar-se per anar a treballar d'una altra manera a la terra, és a dir, passar del treball de proximitat proper del tros, que diem en català, a haver de esllumar-se en grans explotacions agrícoles a Califòrnia, fruit d'aquesta reconversió que va implicar la modernitat i que va implicar la producció a l'engròs i a distància. I per anar a l'altra punta, a l'altra punta del món, m'agradaria recomanar-vos també un llibret molt interessant que ens toca més de prop. És d'en Xavier Cusell, es titula 30 dies per salvar el Llémena, que és un riuet català, editat a Corbet Edicions amb un pròleg de Lluís Postigo. Aquí podreu resseguir la peripècia d'un grup de veïns que es dedica a mirar de salvar allò que tenen més a prop, allò que més s'estimen, que finalment sempre és la terra.
Destins opacs, ments repulsives, padrins gestors gens selectiva, institucions procuradors, Déu a l'infern de dos en dos.
Hola, solidari, sóc en Carles San José, de San Josex. Pel tema que esteu tractant avui, que és les megainfraestructures que passen pel territori i no tenen en compte què hi ha a sota, no? Quins petits racons hi ha i quines vivències hi ha a sota, i que, per tant, degut als interessos generals d'un estat, potser, doncs, passen per sobre d'aquestes vides, he pensat en aquestes persones que executen aquestes accions, no? O sigui, aquesta gent que té la capacitat de no fixar-se o de no pensar o de no voler pensar en qui hi ha a sota d'aquelles grans torres o al cantó d'aquelles grans trens, no? I he pensat en una cançó d'en Pau Blanc, que ha tret el seu primer disc, El Jou. En Pau Blanc és un artista de l'Empordà que ha tret el seu primer disc i té una cançó que es diu La tercera cara de la moneda, molt interessant perquè parla justament d'aquesta gent, la gent que té la capacitat malaltissa de tot posar-ho sota el tel de l'interès, com diu ell. Pensar només en l'interès, en el resultat, i no pensar en la gent que hi ha allà, no mirar en el cantó i dir, però què estem fent? I em sembla que és una cançó molt i molt bonica i que il·lustra la psicologia d'aquests personatges que, malauradament, per tots existeixen.
Marxem aquests solidaris de molt alta tensió sota la torre 66 de la Mat i els seus 400 kilovolts vora l'autopista, la Nacional, la Via de l'Ave, i sobre el futur gasoducte en una terra que no entén de línies rectes i que vol decidir sobre ella. L'hem fet la Carla Verdés, la Marta Molina, el Ricard Portal i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més ràdio sostenible.
Una targeta d'abonat per un camí ben ple de sots, neu a l'infern i allò per tots. Paquets sagrades, patrons de tots els mals, cruels suplements addicionals. Cleptòmens de sang freda, sou la tercera cara de la moneda. Aferra't fort, agafa't a